Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club. I el tindrem obert fins les 12, el dia que havia de ser un diumenge tranquil. Una nit de diumenge tranquil·la, però no. Per què? Perquè s'ha lesionat Gavi i fa mala pinta. Les primeres impressions dels metges de la selecció espanyola indiquen que es tractaria, ho dic en condicional, però sembla que s'està confirmant, d'una lesió important al genoll dret, possible trencament del lligament encreuat del genoll dret. Estem intentant tenir més detalls des de Valladolid amb la selecció espanyola, des de Barcelona, que ja han rebut algun input d'aquesta lesió greu de Gavi, que s'ha lesionat jugant l'Espanya-Geòrgia, i aquesta primera impressió és que té una lesió important, molt greu, diria, al genoll dret, que el podria fer-se perdre tota la temporada, el que queda de temporada. Mala notícia per tancar un diumenge que ha tingut un gran migdia, perquè aquest migdia el Barça ha demostrat que encara està molt per davant del Madrid i de la resta. A Montjuïc s'ha jugat el Barça-Madrid de la Lliga Femenina, Barça 5, Madrid 0, i han pogut ser uns quants més, gols d'Aitana, de Graham, de Mariona, de Pina i de Vicky, xuts al pal de Graham, de Salma, d'Aitana, i moltes ocasions que no han estat gol de miracle. Festival del Barça, sobretot a la primera part, 38.000 persones i ambient festiu a Montjuïc. El Barça és líder de la Lliga FRT, 6 punts més que el Madrid i que el Llevant de València. El Llevant Les Planes, el nostre de Sant Joan d'Espí, ha jugat aquesta tarda al camp del Betis, ha perdut 1-0 i ha baixat a la 6a plaça a la Lliga F. Cap de setmana de partits de seleccions. Ja us he dit que la selecció espanyola ha jugat aquest vespre a Valladolid contra Geòrgia, ha guanyat 3-1. Gavi ha estat titular, s'ha lesionat als 20 minuts. També titulars Íñigo Martínez i Ferran Torres, que ha fet gol i li ha dedicat a Gavi. Mal senyal. Lamine Yamal ha sortit a la segona part i ha provocat un gol en pròpia porteria dels georgians, el tercer d'Espanya. Espanya acaba líder de la classificació per l'Eurocopa, segona a Escòcia, que avui ha empatat a 3, crec que ha empatat a 3 a casa contra Noruega. A segona, l'Espanyol va guanyar ahir l'Elge Cornellà, 2-0, primera victòria amb Ramis a la banqueta, més efectivitat que joc, però mica en mica per l'Espanyol. I després d'una jornada que ha estat força propícia perquè han fallat molts dels equips de dalt. Aquesta tarda l'Andorra d'Eder Sarabia ha empatat a 0 al camp del Villarreal B a la classificació de segona. L'Espanyol puja a la quarta posició amb 28 punts, en només un punt de l'ascens directe. I aquesta tarda ha passat Joan Laporta per Catalunya Ràdio pel Tot Gira, que ha celebrat el programa 2000 amb un festival radiofònic i un programàs. Encara no s'havia lesionat Gavi, estava content. Segurament el seu estat d'ànim a aquestes hores serà molt diferent, però aquesta tarda estava content. El sentirem. Recuperarem alguna de les declaracions de Joan Laporta al Tot Gira de Catalunya Ràdio en aquesta festa del programa 2000 que han fet el Clubers i companyia. Us avanço que no ha deixat cap titular de l'estil madridista, madridisme sociològic. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, els diumenges de la nit, per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 19 de novembre, cap de setmana sense lliga masculina, però amb futbol i amb lesions. La passarem aquesta nit amb l'Oriol Domènech. Ori, bona nit.
Bona nit, Xavi.
La Sònia és al mà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Sí, podria millor que Gavi, per dir-ho així.
Sí. I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Bona nit.
Avui us volia preguntar, per començar, sobre el Barça femení, que per mi ha sentenciat la Lliga femenina amb la victòria d'avui contra el Madrid. Ara us ho preguntaré, però hem de fixar-nos en Gavi, aquesta preocupació alta, molt alta. Us pregunto pel jugador, que sembla que té una lesió greu, però sobretot per l'efecte que pot tenir aquesta baixa de llarga durada de Gavi per al Barça. Sí, per començar, Uri.
Ah, per mi, si preguntes per l'efecte, un efecte molt important. Jo sempre dic que aquest Barça el que em sembla és que té poca ànima, poca sang, i l'ànima i la sang d'aquest Barça són Araujo i Gavi. Araujo darrere i Gavi de mig cap endavant. Per tant, una baixa com la de Gavi per mi és importantíssima.
El cor del Barça, havia dit Xavi en alguna ocasió, sobre Gavi, oi? Un cop en pot, un cor en sí. potes.
Sí, sí.
Costa, tu què et sembla?
Jo crec que és una baixa duríssima. Ja tindrem temps per comparar-les amb les que té el Madrid, etc, que també déu-n'hi-do en aquesta aturada FIFA. Però...
Camavinga i Vinícius, en el cas del Madrid.
Sí, sí. I també no tan greus, però Vinícius, pel que tinc entès, estarà una temporadeta fora, també. A mi és que ja estava pensant que l'única manera de que el Barça fes un pas endavant és de tornar a recuperar totes les peces fonamentals del mig del camp, esperant De Jong, i que l'equilibri ens portés a una millora i ens faltarà una pota, perquè com diu l'Oriol, recuperaràs De Jong, que et donarà unes coses, però jo crec que Gavi, que és veritat que a l'estiu hi va haver aquell rum-rum de a veure si serà el que salti, si Xavi fa mig camp de 3... A mi em sembla que ara mateix és un jugador fonamental perquè aporta unes coses que no té cap altre jugador del mig del camp i gairebé diria que de l'equip.
Sònia?
A veure, si tens a tots els migcampistes, a tota la resta de migcampistes sense lesió, jo crec que sobretot avui és un cop... A mi avui el que em surt és que és un cop duríssim pel mateix Gavi, que té 19 anys i que probablement es perdi... tot el que quedi de temporada. I pel que fa al Barça, doncs, és que, clar, en funció de si el Barça aconsegueix rutllar o no, el trobaràs més o menys a faltar. Evidentment, una peça com la de Gavi és molt important, però que si tens a De Jong, tens a Gundogan, tens a Pedri, i aconsegueixes fer rutllar aquest mig del camp, fins i tot amb Romeu, doncs el notaràs, el trobaràs menys a faltar. La que tinguis una altra peça lesionada, aleshores sí que ens en recordarem, perquè tornaràs a estar sota mínims com ara estaves, i ja no és allò que a Gavi li quedi entre setmanes, és que el més probable és que ja no hagis de comptar amb ell en el que quedi de curs.
Ricard, a tu què et sembla així de bé, primeres?
Sí, mira, per no insistir en el cop duríssim que significa perdre el vigor de Gavi, perdre-la en un moment tan important de la seva carrera, perquè no ha arribat als 20 anys, tenim records... com et diria, molt, molt dolorosos, no? La lesió d'Ansu,
sí.
O sigui, futbolistes que encara estan en una formació i que es lesionen en aquest moment, que estan fent el pas, encara que ell ja estigui jugant al futbol professional des de fa temps, el seu cos no és el cos encara d'un esportista format. I, per tant, tot això, la veritat és que fa por. A mi, jo estic bastant espantat. M'ha impressionat. Perquè és que tot és tan fràgil i tan efímer, i és una setmana també per fer reflexions, perquè si voleu obrir la mirada amb Camavinga, Vinícius, de cap on va el futbol, d'aquesta sensació que els jugadors guanyen més diners però que el negoci vol generar més diners, que ningú no ho atura, i què passa quan et toca a tu, no? Aquests casos individuals. I des de la mirada col·lectiva, doncs bé, fa la sensació que el destí implica que el 4 migcampistes al Barça els va fer servir la temporada passada, però que aquesta temporada costarà que s'imposin, perquè encara que Fermín i Oriol Romeu siguin jugadors, com diu la Sònia, per donar rotació, la sensació és que el que li ha passat a Gavi crec que deixa molt enrere l'opció dels 4 migcampistes, tenint Joao Félix, i més o menys com el Barça ha orientat aquesta temporada.
Ara busquem més detalls, més confirmacions. A priori sembla una lesió important, possible trencament del lligament encreuat del genoll dret de Gavi, però això s'ha de confirmar. Tenim pendents anar a Valladolid, que és on s'ha lesionat, jugant aquest Espanya 3 i Georgia 1. Ara anirem a Valladolid, buscarem més dades. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi, bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge a banda de la lesió de Gavi. Djokovic ha guanyat el Masters.
Ha estat molt superior a Sinner, ho ha fet en dos sets, doble 6-3, setè títol de la Copa Masters pel serbi, que ja supera Federer. Marcel Granollers, el català, ha perdut la final de dobles, fent parella amb l'argentí Ceballos, han perdut en dos sets contra la parella britànico-americana Ram Salisbury.
Motos a Qatar aquesta tarda. Falta només un gran premi. Sí. El Mundial encara s'ha decidit entre Bañaya i Jorge Martín.
Sí. Jorge Martín ha estat desè avui. Peco Bañaya segon. Li treu ara 21 punts al madrileny quan només falta un gran premi. Dissabte, la cursa sprint, Bañaya podria guanyar el Mundial. A la cursa d'avui, per ser la guanyada, Fabio Di Gianantonio. Maverick Viñales ha estat quart, el millor català.
I Macià s'ha proclamat campió del món de Moto3. Primera hora del matí hi ha hagut, a Catalunya, primera hora del matí, sí. Perquè era de nit, gairebé matinada a Las Vegas, Fórmula 1.
Sí, ha guanyat Verstappen, 53a victòria de l'irlandès en la seva carrera, 19a de la temporada. És la millor temporada d'un pilot en la història de la Fórmula 1. I això que encara queda una cursa del Gran Premi d'Abu Dhabi. Verstappen s'ha imposat amb el seu Red Bull, el Ferrari de Leclerc i el seu company d'equip, Checo Pérez.
A la CB ha perdut el Barça aquesta tarda a Múrcia, ha guanyat la penya amb un triple espectacular d'Andrés Félix a l'últim segon, sí, quan la penya estava per darrere del partit tota l'estona. Triple increïble des de camp propi d'Andrés Félix, i també ha guanyat el Manresa, ha perdut l'Andorra, i ahir va guanyar el Bàsquet Girona, sí, també remuntant contra el Breogán.
Resultats ràpids. Penya 81, Bilbao 78, Baxi Manresa 76, Obradoiro 56, Ucam Múrcia 82, Barça 73 i Granada 91, Morabanc Andorra 88.
Plet de derrotes, 3 a la Lliga Femenina de Bàsquet.
Sí, Uni Girona 52, Araski 63, la nord-americana Kelsey Mitchell ha demanat deixar l'Uni, Guernica 78, Cadila Seu 64 i Barça 59, Celta 70.
I a la Sobal, victòria a domicili del Granollers.
A Cantàbria ha guanyat Torre la Vega 31, Granollers 35. Ahir el Barça va guanyar el Palau contra el Sinfín, el Barça és líder i el Granollers tercer.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Gavi, a l'Espanya, Geòrgia, ja us ho hem explicat, pinta malament possible trencament del lligament encreuat del genoll dret. Això seria 6-8 mesos de baixa. Això seria perdre's el que queda de temporada. Busquem informació. Roger Bosà, bona nit.
Hola, Xavi.
Què pots explicar-nos a aquesta hora?
Doncs que això, que pinta molt malament, que sembla que serà una lesió greu, perquè el que ens arriba de la Federació Espanyola és que és una lesió important. També sabem que el jugador tornarà demà a Barcelona, acompanyat d'Albert Luque. Sí, sí, demà, acompanyat de Luque, Albert Luque, el director de la selecció espanyola. Serà demà quan li faran les proves pertinents, però vaja, que pinta molt malament. El Barça, de fet, pel que sabem, hi ha molta preocupació a hores d'ara. Tenim algun input tant del vestidor com de la junta directiva, i s'esperen el pitjor. Creuen que té molt mala pinta i fins i tot tenen coll avall, podríem dir, que es pot tractar d'una lesió greu, perquè estaríem parlant d'aquests lligaments encreuats del genoll dret.
Fa tan mala pinta que potser s'accelera el viatge de tornada de Gavi a Barcelona i expressament viatja perquè aquesta mateixa nit li facin proves. A veure què ens van a Valladolid. Al Nuevo Zorrilla hi ha el company de Mundo Deportivo, col·laborador de Catalunya Ràdio, al Tot Costa, tertulià del Club de la Mitjanit la temporada passada, el Ferran Martínez. Ferran, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Què en sabeu allà, què se'n diu de Gavi?
Doncs bé, una mica seguint la línia del que explicava el Roger ara, molta preocupació i molt pessimisme. De fet, les primeres proves que ja li han fet aquí, bueno, van pensar el pitjor, no t'ho diuen amb la boca petita, no s'ha acabat d'atrevir a confirmar-ho fins que no passin aquestes 24 hores i hagin fet les proves també pertinents a Barcelona, però evidentment aquí es dona per fet que Gavi es perdrà el que queda de temporada, perquè té el lligament encreuat trencat.
Heu pogut tenir contacte amb els responsables mèdics de la selecció espanyola? Ara no sé si queda Celada. Encara queda Celada, el del Saragossa?
No, encara...
de l'Atlètic de Madrid?
Bueno, jo he pogut parlar amb gent de dins de la federació, però amb serveis mèdics concretament no he pogut parlar, perquè no estan encara fins i tot amb el jugador. Fins ara estaven amb el jugador. Gavi, pel que sabem, està molt afectat. De fet, he pogut veure, suposo, per la televisió que ha marxat plorant del camp. Sí. Ell, com sabeu, bueno, és un jugador molt intens i he volgut tornar a sortir a provar-se, però els 3 minuts he vist que no podia i estava molt afectat. De fet, els seus companys també, ara he pogut parlar amb Ferran Torres, alguns companys que també confirmaven això, que el futbolista estava molt, molt, molt tocat, i també ha deixat molt tocat el vestidor. De fet, ja hem vist la celebració de Ferran, ja, i tal dia el gol amb ell, perquè ja veiem que era una lesió molt important del jugador del Barça.
Mal senyal, quan hem vist a Ferran Torres celebrar el 2-1 ensenyant una samarreta de Gavi, i pensant en Gavi, és que la cosa al vestidor, al descans, ja sabien que anava molt malament. La lesió s'ha produït al minut 22, oi, Ferran? En una acció on hi ha contacte d'un defensor de Geòrgia.
Sí, no em facis dir el nom del defensor de Geòrgia, perquè realment... he hagut de fer copiar i...
Tampoc és una acció molt... No és una acció de carnisser, no, però, per entendre's.
No, ni molt. És una acció de mala sort, perquè crec que és que a la caiguda, Gavi, crec que se li queda la cama enganxada. Vosaltres ho heu pogut veure millor a les repeticions per televisió, però això és el que ha semblat. I després, a l'acció, Gavi torna a sortir, fa un cop de cap en una acció dintre l'àrea de Geòrgia, i en una acció posterior, al minut 23... salta en una acció a la banda,
sí, ja queda coix,
amb el pit,
li falla el genoll,
i allà sí que ell ja s'enfonsa.
Ferran,
t'agraeixo
molt que ens hagis atès al Club de la Mitjanit. Sé que tens moltíssima feina perquè vas d'enviat especial de Mundo Deportivo i no tens més que atendre la trucada de Catalunya Ràdio del Club de la Mitjanit. Moltes gràcies, de debò.
Una abraçada, adéu, gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
Roger, vos deies que el Barça ja han rebut inputs i vaja, no poden estar més que preocupats.
Sí, diuen que fa mala pinta, i pel que diuen, home, jo veig que tenen molt assumit i tenen coll avall que poden ser els encreuats i que és una lesió greu pel que corre, pel missatge que corre ara mateix dins del vestidor i també dins de la junta directiva, ja es preparen pel pitjor, que és que Gavi pugui tenir aquests lligaments encreuats trencats.
Uri, Sònia, Jordi, Ricard, algú té algun detall més que acosti aquesta confirmació d'una lesió greu de Gavi?
Que demà al matí ja s'han variat algunes pautes que estaven marcades al treball per ajornar-les totes pendents de Gavi, i que la notificació que ha rebut el club, com diu el Roger, és que...
Que fa mala
el diagnòstic
pinta.
És trencament d'encreuats. O sigui, una altra cosa és que les proves que demà li faci el Barça doncs siguin tan positives que desmenteixin, però la federació ja ha comunicat que el que sembla que són és el trencament dels lligaments encreuats.
I aquesta comunicació oficial entre, entenc, els serveis mèdics de la Federació Espanyola de Futbol i els serveis mèdics del Barça o algun responsable del Club Blaugrana per confirmar que la lesió és greu, a falta d'una confirmació que l'ha de donar una ressonància magnètica, que segur que es farà demà al matí només arribar a Barcelona. Sergi Andreu, estàs pendent de si diu alguna cosa Luis de la Fuente?
Sí, no ha començat encara la roda de premsa. Estic molt pendent que comenci per saber si tenim alguna versió oficial des de De La Fuente.
Ahir, De La Fuente, que és el seleccionador espanyol, va dir que Gavi havia de jugar sempre, perquè sempre vol jugar, perquè és hiperactiu, potser va parlar més del compte aquí, però vaja. La lesió d'avui, a mi no em sembla que sigui per un excés de partits. Em sembla que és més aviat traumàtica. És veritat que si jugues molts partits, tens més lesió, més opcions de lesionar-te. Això és matemàtica pura. Però no em sembla la d'avui de Gavi una lesió provocada per la càrrega de partits. Però vaja, li preguntarem a algú que en sap d'això, a un traumatòleg de prestigi, el doctor Miquel Llobet. Doctor Llobet, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Com està?
Bé, va, sí, preocupat, perquè sí, realment, com dieu, sembla que sí. Sí, que és una lesió seriosa.
Ha pogut revisar les imatges de la lesió fa uns minuts. Li sembla un possible trencament de l'encreuat, eh?
Sí, jo crec que el jugador de Geòrgia, que es diu, em penso, Lucas Billy, un nom així, el trepitja i li fixa el peu dret a terra i el Gavi fa tota una rotació. Aleshores... és un mecanisme bastant típic de lesions de lligaments de genoll. El que no es pot descartar, i demà la ressonància ho dirà, és que no tingui, a més, alguna altra lesió associada, com podria ser una lesió de menisc.
Menisc.
Sí,
perquè a vegades es mou tota l'estructura i no només queda danyat un lligament, sinó que alguna altra estructura com un menisc pot quedar també damnificat.
Clar, perquè el genoll fa una rotació... Repeteixo, amb la cama, amb el peu fixe. Aleshores, aquest gir és el que és preocupant. I després, quan sembla que torna a sortir, perquè he pogut veure unes altres imatges, i vosaltres l'heu explicat molt bé, quan salta i recepciona sí. Amb el peu dret, li falla el genoll, li falla directament. Mm.
La lesió, aquest tipus de lesió, la lesió concreta de Gavi, pot tenir a veure amb aquesta bestiesa de partits que juguen els futbolistes no. A 2023?
No, això és un accident del joc, és una jugada que també ho heu dit vosaltres, una cosa de tipus traumàtic, diguem-ne, no. Jo crec que ja més el minut 22, etcètera, i Gavi és un noi molt fort. No, jo crec que això és un com diuen en castellà, un lance de fuego, es deia ja. Abans. És una... Ara, això sí, el trepitja, i el que m'estranya és que, per darrere, i m'estranya que l'àrbitre no ensenyi cap targeta. Una targeta groga, com a mínim.
Ara, per ara, això segurament és el menys important, sobretot
no,
per Gavi.
No, jo sé que és el menys important, però vull sí. dir que no és que s'ho hagi fet sol. No s'ho ha fet sol.
No. Hi ha un contacte, sí, hi ha un contacte. Home, jo crec clar. Que no és un contacte amb mala intenció, ni molt menys. No és la falta més greu que ha rebut Gavi en els pocs anys de carrera que té. Ara, miri, rebo el timeline que diuen de Twitter, a Twitter, una notificació que acaba de fer Pedri, el company de Pedri, de Gavi, que són molt, molt amics, sí. I diu... Textualment. Estamos contigo, hermano. Sé que volverás más fuerte que nunca. Mucha fuerza, Gavi. Estem amb tu, germà. Tornaràs sí. Més fort que mai. Molta força, Gavi. O sigui que, vaja, que cada indici deixa més clar sí, que té la lesió greu.
Assumit, ho tenen assumit, sí. Que és una lesió greu. Demà la ressonància dirà el què, dirà si és una... si corroborarà que és una lesió. Hi ha una... tant de bo m'equivoqui, una petita possibilitat de que el lligament no hagués patit i hagués patit el menisc o potser el lligament lateral intern o alguna altra estructura. En fi, esperem a demà i demà la ressonància ens ho dirà. O sigui, no, el mecanisme és molt sospitós de lesió seriosa de genoll, però esperem fins demà. No siguem tan pessimistes.
Sí.
A vegades la medicina no és una ciència exacta, afortunadament.
Doctor Llobet, tinc un dubte. Gavi és una bèstia. Físicament és molt, molt fort. Té un tren inferior molt, molt, molt potent. Té un quadriceps molt treballat.
Molt.
Això donaria peu a una ínfima possibilitat d'esperança? O sigui, pel fet de tenir aquest quadriceps tan potent, potser li ha protegit una miqueta la trencada o la trencada quan la fas, la fas.
Pot haver-lo protegit... Repeteixo, amb les imatges que he vist, home, no són agradables perquè el mecanisme és un mecanisme de rotació del genoll amb el peu fixe, repeteixo. Però espereu demà. Demà ens diran la ressonància el què i tant de bo... De tota manera, hi ha un detall de les imatges que he vist que ell no es toca la part de darrere del genoll. Normalment, quan et trenques el lligament encreuat, fa molt mal a la part de darrere del genoll, el que se'n diu la corba, sí?
Mm.
I normalment tots els jugadors es solen palpar aquesta zona, etc. Ell no es posa les mans allà, però això tampoc vol dir res. Però bé, és un indici, no? Com que ara només tenim indicis...
Sí, és veritat. Tots són negatius, però ara només tenim indicis. La prova és la ressonància de demà, o d'aquesta nit. O d'aquesta nit, perquè
Arbusà
torna aquesta nit, Gavi.
Sí, canvi de plans. La Federació Espanyola confirma que finalment viatja avui, no s'esperen a demà, viatjarà avui acompanyat d'Albert Luque, i entre avui i demà doncs li faran les proves mèdiques.
Demà...
Jo crec que li faran la ressonància ràpidament i demà sabrem el que i ja està. Però esperem, tant de bo no sigui així, perquè no sempre tenen que sortir tan malament les coses.
Hauríem estat de sort, sobretot Gavi. És el doctor Miquel Llobet, amic de Catalunya Ràdio des de fa molts anys, traumatòleg de la Clínica Tecno. Li agraeixo moltíssim haver-nos atès aquesta nit, que és difícil per Gavi, per la gent del Barça, després d'aquesta més que possible lesió. Gràcies, doctor Llobet.
Molt bé, no es deixeu. Bona nit.
Bona nit. Ricard, en què creus que trobarà més a faltar el Barça, Gavi? Amb això que deia l'Oriol de l'Ànima.
Sí, l'entusiasme, la passió, és un equip que no va sobrat d'aquests valors, no? Que són intangibles, que no van relacionats tan directament al joc, però que el Barça ara mateix necessita. A més, ell, la sensació és que havia assumit un punt de lideratge, no? Recordo el partit contra el Madrid, jo encara...
Espera un moment, que està parlant de la Fuente de Gavi.
Totalmente invulnerables, y nos demuestra la vida que no lo somos así, que somos muy frágiles. Pero bueno, la vida te enseña que tienes que seguir tirando hacia adelante. Él estaba, pues, tremendamente dolido, triste, pero ya te digo, es que ver al vestuario en ese momento, en el descanso, cuando hemos entrado en el descanso, era... Eso parecía, pues bueno, un velatorio. Estábamos todos rotos. Luego, es que no tiene explicación, pero la explicación es que el fútbol, la vida tiene estas cosas y desgraciadamente, cuando nos vienen los momentos buenos, no los valoramos en su justa medida. Es el drama de esta vida, ¿no?
Iván.
Es Luis de la Fuente, en directa roda de prensa desde Valladolid.
Estás muy tocado. Yo te quería preguntar, llevas toda la vida en el mundo del fútbol. ¿Es tu día más complicado en ese deporte?
Sí, sí, sí. Que yo recuerde, desde luego, creo que es el momento más duro, el más amargo, y es la impotencia de un futbolista. Sí, sí, es el más duro, sí.
Està gairebé emocionat. Bueno, Sergi, has captat si confirma la lesió, la gravetat de la lesió?
No, estava escoltant-ho esperant que la confirmés. En cap moment tothom la dona per feta, tant és així que...
A veure.
Esto supone aproximadamente 8 meses de baja. España le pierde para la Eurocopa y le pierde para los Juegos Olímpicos. Esta es una pérdida con la que no contaba, tiene una solución. ¿Cómo lo va a resolver?
Okay. La verdad que es que realmente cuando hablamos de la salud y la lesión de futbolista, ni pienso en la Eurocopa, sinceramente, con todo el respeto a todo lo que significa para el fútbol y para España, ni en los juegos, ni nada que se le parezca. Solo pienso en la salud del futbolista, en que vamos a ver mañana, Dios quiera que sea menos de lo que parece y que sea otro tipo de lesión, aunque es difícil, es improbable, después de las primeras exploraciones, y solo me inquieta y me preocupa eso, de verdad, nada más.
Ferran.
Hola, Gif. Ferran Martínez, de Mundo Deportivo. Usted siempre ha administrado a sus jugadores más importantes, ha dado descanso siempre a sus futbolistas, pero a Gavi siempre lo ha utilizado. ¿En qué se ha basado? ¿Por qué no ha reservado a Gavi en ningún partido? Gracias.
Ferran, porque si hubiera sucedido con otro, pues estaríamos hablando de lo mismo. Ha sido un accidente. Gavi venía de no jugar en el fin de semana, que tuvo tarjetas, y estaba fresquísimo y estaba fenomenal. El otro día hice la broma, ayer, a la noche, del carácter que tiene. Pues si lo hubierais visto el día, el viernes, después de haber jugado el partido, quería entrenar con los jugadores que iban a entrenar. O sea, quiere decir que es un superdotado. Pero en cualquier caso, siempre los protegemos, por supuesto que sí. La idea no es que hiciera los 90 minutos, pero, bueno, estos son... Lo siento. Pero bueno, esas son otras circunstancias. Le hubiera podido pasar a cualquier otro y también estaríamos lamentándolo exactamente igual, ¿eh?
Què dius, Sergi? Vamos.
Mira, és la segona vegada que insisteix que no té res a veure l'acumulació de partits i l'estat de forma de Gavi amb això, que diu que és un accident, una desgràcia, literalment, i m'ha sorprès que ha dit que no té res a veure la primera acció, la primera falta que li fan a Gavi amb la lesió, que la lesió se la fa sol. I que l'efecte de la primera falta, ha dit en la segona resposta de Luis de la Fuente, no té res a veure amb la lesió.
Sí, bueno, fa uns dies també va explicar una teoria que no la comprava ni el tio més innocent del món. No, era un altre tema, no la dona lesió, però vaja, jo crec que està molt impactat, està trist, crec que no fa comèdia, i que vaja, Sònia, t'ha convençut? Perquè tu estaves interessada en sentir aquesta nit de la Fuente.
Sí, jo crec que és que les seves paraules d'ahir han envellit molt malament, perquè ell parlava ahir d'això del per què feia jugar i no el feia descansar mai a Gavi, i explicava que és que aquests jugadors, hi ha jugadors que sempre han de jugar perquè volen jugar tot, i d'alguna manera eximint-se ell de la responsabilitat de fer-lo jugar, no? Com que Gavi vol jugar-ho tot, doncs el poso a jugar sempre. I a més deia això, i a més és que és un jugador superdotat físicament. I clar, 24 hores després... que el jugador es lesioni, d'acord que és una lesió que normalment no acostuma a ser per acumulació de partits, tot i que jo crec que hi ha un punt d'influència, però vaja, has tingut un metge que diu que no, i per tant no sap bastant més que jo. Però el que sí que està clar és que, i això és evidentment a posteriori, si no hagués passat res ara no estaríem parlant d'això, però què fa Gavi jugant contra Geòrgia amb Espanya absolutament...
necessitava un perquè... punt, necessitava un punt sí, per assegurar la primera plaça.
Però contra Geòrgia, sí. A casa, i després d'haver jugat 90 minuts contra Xipre, doncs segurament li pots estalviar un jugador que també porta molts minuts jugats amb el Barça. Ell explicava ara que com que no havia jugat el cap de setmana, així ho havia també considerat, però clar, el tema és que quan venen les lesions és quan ens preguntem per què s'ha d'aturar la Lliga tres cops i no ho poden fer tot d'una. Perquè també això deu influir, tot deu tenir un punt d'influència, el fet de que canvies els entrenaments...
Sí, està clar que si no entrenes, no jugues, no et trenques el genoll. L'any 2004 el Barça va tenir una allò va ser una altra pandèmia, lesions. També, una plaga de quatre lesions de creuats. Sí. I ara he sentit algun argument dient que clar, és que juguen tants partits, home, doncs juguen, sí, molts partits. Però a mi la lesió d'avui em sembla que està més produïda perquè juguen a futbol, i el futbol és un esport de contacte, Uri.
Ara faré un comentari avantatgista, però sí que és veritat que jo abans del partit, quan he vist l'alineació d'Espanya, dic, hòstia, ha fet molts canvis respecte al partit de Xipre. I on s'he comparat les dues alineacions, he vist que els dos únics que repetien eren Lenormand i Gavi.
I pensat, hòstia, són els únics que han jugat tots els partits de la fase de classificació.
He pensat, home, aquesta convocatòria, que era de 25, hagués pogut jugar perfectament David García de central, i al mig del camp hagués pogut jugar Aleix o Sancet, per exemple.
Dit això,
veig que a xarxes en el món barcelonista s'està criticant molt a De La Fuente.
Acabo de rebre un missatge d'un...
Jo crec que no, que és mala llet.
Bèstia.
És mala llet.
Per mi és un accident, tot sí. I que és veritat que Luis De La Fuente té el seu currículum portar a Pedri a l'extenuació als Jocs Olímpics de Tòquio el 2021 després d'haver jugat l'Eurocopa i encara no s'ha recuperat de tot això. O sigui, no, Pedri ja, dos anys després s'està lesionant encara.
Ja t'aviso que l'estiu passarà igual, eh?
El què?
Però és que
molts jugadors repetiran a Eurocopa i Jocs Olímpics.
El raonament de Luis De La Fuente el fa després del que ha passat amb Pedri. És a dir, ell continua dient que és que hi ha jugadors que ho han de jugar tot. I jo crec que ell també té una responsabilitat com a seleccionador, que ja la va tenir com a seleccionador olímpic i no la va exercir, i ara ho està patint Pedri. I en el cas de Gavi, penso... És a dir, la pregunta d'ahir de per què vostè no fa descansar mai Gavi era abans de la lesió. I la seva reflexió...
Tan joves, perquè sempre hi ha la sensació que els que són veterans són els que has de regular, dosificar... I, clar, i els jugadors que són tan prematurs no els hem d'administrar. Una lesió en aquest moment com afecta, una lesió greu... No sé, tinc la sensació que hi ha com una tendència que sí, que els grans se'ls ha de protegir, sobretot els grans tenen més experiència i prefereixen regular-se perquè ja han passat doncs, situacions i segurament tenen una mirada molt més, diríem, molt més sàvia, i els joves necessiten assessorament, acompanyament i recomanacions perquè ja és, com dieu vosaltres, ja no cal parlar de Gavi, podem parlar de Pedri. Vull dir, a Pedri qui li va recomanar que era el més convenient jugar Eurocopa i Jocs Olímpics?
Ell va voler jugar.
No, ja, però ell va voler jugar, però no sé si algú que tingués a prop li va recomanar que no jugués. Aquesta és la pregunta. O sigui, fins a quin punt, com diu la Sònia, perquè com Gavi vol jugar tot, que jugui tot. O sigui, clar, com... Però és que jugadors que no tenen gairebé ni 18 ni 19 anys són capaços de decidir si el més convenient pel seu cos és això? Jo crec que no. Un jugador de 32, sí, vols, sí, perquè ja... Ja han passat per tot arreu, però els jugadors joves no poden decidir ells si han de jugar tot o no, perquè evidentment que l'entusiasme fa que juguin tot, però hi ha una lesió en aquells moments, qui passa responsabilitat sobre això? Pedri, a qui li passa responsabilitat d'allò que va viure en aquell moment? Ningú, perquè ningú que tingués a prop li interessava, li convenia, ni li va aconsellar, diríem, de manera seriosa, que no ho fes. Tothom aplaudeix i endavant. Que és com està muntat el circ.
Però és que precisament pel fet que els jugadors i més joves ho volen jugar tot i volen ser una Eurocopa i volen ser uns Jocs Olímpics, qui ha de prendre aquesta decisió és la mateixa federació, que ha de decidir, en el cas d'aquest concret de Pedri, que ha de decidir quina de les dues competicions juga. I en aquest estiu que tornarà a passar el mateix, digues exactament el mateix. No, la federació no ha de posar en el compromís al jugador de dir que no ell a una de les dues competicions. Ho ha de decidir prèviament.
A veure, començant el Costa. De 0 a 10, gravetat de l'absència de Gavi per uns mesos per al Barça. Costa.
8.
8. Uri.
8 i mig.
Sònia.
8.
Ricard.
7 i mig.
7 i mig. A veure, hem de posar una mica d'optimisme a la nit, perquè ens està quedant una altra nit fotuda, però no hi ha més remei. És el que hi ha i és el que ha passat. Gavi s'ha lesionat. Però m'acaba d'escriure un missatge de WhatsApp, la Laia Tudel, i ara acabarem amb l'Arbusà, i perquè ens ha d'explicar Ter Stegen, que demà també li hem de fer proves, però vaja, aquest no s'ha trencat res, sembla. Laia, bona nit.
Què tal, bona nit.
A veure, què ens vols explicar? Què ens vols explicar que és una derivada mínimament positiva, o que el Barça doncs pot restar una mínima preocupació davant d'una lesió important com la de Gavi?
Clar, davant d'una lesió de llarga durada sempre s'obre l'opció de que els clubs puguin fitxar. El Barça ja sabem que té una situació molt complicada, que és un club excedit, però tot i així, en les últimes novetats que va inclòs la Lliga, primer, les lesions de llarga durada, que les contemplaven a partir de 5 mesos, ara ja són a partir de 4, però vaja, que si es confirmen els pitjors dels pronòstics amb Gavi, hi entraria segur aquí. I després, el que et permet la Lliga, encara que siguis un club excedit, és fitxar, si tens una lesió de més de 4 mesos, sempre que sigui un jugador que, com a màxim, per inscriure'l, representi el 80% del sou del jugador que s'ha lesionat. Uh-huh. I és un fitxatge que podries fer fins a final de temporada, per aquests mesos. És a dir, tu no pots aquí encabir un jugador. És a dir, aquí Vitor Roque no entraria, diríem, per tot allò de dir, aviam si no, perquè és un jugador que té més anys de contracte. És a dir, tu aquí pots fitxar un jugador...
Un pedaç per aquests mesos.
Sí, uns mesos fins a final de temporada, i et permet la Lliga, això, inscriure el 80% com a màxim del sou, en aquest cas de Gavi.
Difícil trobar aquesta oportunitat de mercat.
Això seria el mercat d'hivern, perquè jo...
Tot l'any, ha dit, tot l'any.
Tot l'any, sí.
No, podria fitxar demà passat.
El que va canviar... Jo diria que no, que la federació va canviar la normativa i això...
Vaja, jo crec que el que van canviar és que no podies fitxar un jugador que estigués en contracte amb un altre club, per evitar que et passés com li va passar al Getafe.
Aleshores encara restringeixes més. O sigui, que ha de ser un jugador aturat.
Clar, ha de ser un jugador que estigui... Sí, que estigui disposat a venir aquests mesos.
David De Gea.
Sí, però David De Gea es porta. Encara ens fotríem en un merder amb la Lliga.
És que saps què passa, Xavi? Que gairebé millor que no ens deixin fitxar. Sí. Que no tinguem la temptació de fer-ho, que mirem avall.
Doncs va, Laia, marxa, tu.
Vinga, apa.
Gràcies, Laia.
Bona nit.
Bona nit.
Roger, demà li fan proves a Ter Stegen, però tranquil·litza'ns una miqueta.
Sí, en aquest cas sí que hi ha tranquil·litat. Res greu comparat amb Gavi, això per descomptat. Aquestes molèsties de l'esquena no semblen greus. En principi, des del vestidor confien que pugui jugar dissabte que ve al Camp del Rayo.
Molt bé. A veure si és veritat, i dissabte Ter Stegen juga aquest partit, aquest primer partit dur del Barça en el que ve de calendari, que és Rayo, Porto, Atlètic de Madrid i Girona. Déu-n'hi-do. Gràcies, Roger. Bona nit.
Bona nit.
Sergi, alguna selecció així de renom ha quedat fora de l'Eurocopa?
No, de moment no. Bèlgica, Hongria i Sèrbia s'han classificat aquest diumenge. Bèlgica ha guanyat 5-0 les...
Alguna que hagi quedat fora aquest
tiri d'atenció? La Noruega de Haaland i Ødegaard.
Sí.
Holland no jugarà a l'Eurocopa. Bé, potser el Ricard està disgustat perquè, clar, veia en Noruega...
Una llàstima, sí.
Vaja,
em sap greu perquè
em falla aquí... La potència esportiva del món els
pròxims anys. Xavi, em falla el Mundial i Eurocopa, sí, tu, sí. Amb l'equip que tenen. No hi ha manera... Falta una mica de competitivitat aquí.
Bé, busquem una mica d'optimisme, obrim el Futbol Club del Mas.
Sencer.
Anem tardíssim. Dalmas, com estàs?
Bona nit, què tal? Molt bé.
Com t'ha deixat això de Gavi, aquesta lesió de Gavi?
Home, doncs com tots, realment impactat, trist, vaja. Jo crec que aquí sí que li dono la raó a De La Fuente, que tota la resta de coses, el futbol queda en un segon pla quan passen coses així.
Com creus que ho pot patir, això de Gavi, l'absència de Gavi al Barça els pròxims mesos?
Doncs molt, molt. Jo m'abono la teoria del 8 que dèieu, o 8 i mig. Crec que no només per l'energia, sinó per aquesta capacitat que té en la primera pressió. Crec que el trobarà a faltar al Barça, sí.
Gavi s'estarà una temporada sense jugar si demà aquesta ressonància magnètica confirma el trencament del lligament encreuat del genoll dret. Com a mínim torna De Jong per dissabte vinent, segurament no com a titular. Al camp del Rayo tornarà De Jong, podrà jugar també contra el Porto, l'Atlètic de Madrid i el Girona. Per tu és tan important aquest retorn de De Jong?
Sí, molt important, molt important. Crec que és el jugador. Fa unes setmanes parlàvem de Pedri, del retorn de Pedri, i és evident que Pedri per mi és millor futbolista que De Jong, però probablement De Jong és qui més et transforma l'equip. Si Xavi vol seguir jugant de la manera que està jugant amb el quadrat, crec que és qui més et dona energia positiva dins l'equip, i per tant l'espero molt.
En què creus que ajudarà, en fets concrets, de Frenkie de Jong al Barça en aquest retorn, i més encara ara sense Gavi?
Mira, diré tres. El primer és posicional. Crec que és el que per perfil és qui t'equilibra més el quadrat. És el que et permet més combinacions, jugar a la part baixa del quadrat, i és el que et permet posar més gent a la part alta i combinar-ho, no? És a dir, et millora la posició de pivot i et dona més versatilitat a dalt. Després, en pilota, crec que té... et millora les dues coses amb les quals l'equip ha patit més a les últimes setmanes, o l'últim mes, no? Que és la sortida de pilota. En parlàvem fa un parell de setmanes. És un jugador que et pot superar per si sol pressions home a home amb la seva capacitat de regat i de conducció. I després l'últim terç de camp, perquè juntament amb Pedri, però fins i tot crec que De Jong en té més, t'elimina més rivals a la segona línia, i això vol dir que et facilita una mica més l'escenari per als davanters.
I tres?
Sí, i per acabar, una cosa que crec que se li valora poc a De Jong, que és l'apartat defensiu, com treballa defensivament, eh? Crec que té cames per anar a pressió, però també té moltes cames per replegar, i ajuda molt a la transició. De fet, hi ha una dada que crec que és impactant, i és que en els 6 partits que va jugar De Jong, va acumular 43 recuperacions. Gavi, jugant de 12, i tots el tenim com un futbolista que recupera molt, doncs en fa una més.
És brutal, això, eh?
És bestial, és bestial. Això no són recuperacions altes, sinó que són recuperacions a tot el camp. La qual cosa ens diu de la influència de De Jong a l'hora de tornar endarrere i de protegir-se de les transicions.
Torna De Jong, que serà més necessari que mai en un moment delicat per al Barça, que encara sembla més difícil sense Gavi, que s'ha lesionat. A partir d'aquí, a la tarda em deia, segurament m'imagino un mig del camp. S'ha lesionat Gavi. Ara quina fórmula al mig del camp t'imagines amb el retorn de De Jong, de Pedri?
Sí, perquè l'havíem parlat a la carta, a la tarda ha saltat pels aires. Sí. Ja. A mi m'agrada, sabeu que la part baixa del quadrat m'agrada Gundogan, De Jong, i per tant et faria Gundogan, De Jong, Pedri i Joao, diguéssim, venint des de fora.
Joao en el lloc de Gavi, bàsicament.
Sí.
No? O sigui, aquesta sí. Lesió de Gavi segurament sumarà encara més minuts per Joao Félix. Per la resta, amb De Jong, amb Pedri, sense Gavi, quin creieu que serà el mig del camp per als partits importants que venen? O sigui, el Ricard ja ha apuntat també aquesta figura
de
Joao Félix.
Sí, jo m'hi apunto aquesta, sí.
Que sí, Uri?
Sí, jo crec que és molt clara, sí.
Molt clara, eh? Sònia?
Sí, no, difícilment. Vaja, si Romeu recupera el nivell de joc...
Hi ha Fermín, per jugar obert a l'esquerra, que té més perfil de migcampista que Joao, potser.
No, dic perquè pots jugar amb Gundogan i Pedri a dalt. És a dir, si jugues amb 4 migcampistes...
Sí, que Gundogan
va venir per
jugar entre línies, no? Sí, sí. Però a mi em costa visualitzar el Xavi de Fermín titular i jugar a la banqueta, eh?
Bé, el rendiment és el rendiment, però vaja, és difícil. Costa, tu com ho veus?
Sí, jo crec que acabarem en 4-3-3, però em preocupa bastant perquè amb les identitats que compondran aquest 4-3-3 no veig gaire clar que l'equip recuperi aquella capacitat per pressionar en camp contrari, que per mi va ser la clau de l'any passat, i que aquest any no hi ha hagut manera de trobar-la, i mentre no la trobis continuarà sent vulnerable.
Marxem un moment, serà només un minut, quan tornem una bona notícia, la bona notícia del dia, diria. Algú vol dir alguna cosa? No. El 5-0 de Montjuïc.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. So I expire for a touch, walking room.
5 anys a peu de carrer. Tot Barcelona, el diari de la capital.
Entrevista al president de la Generalitat després de les negociacions i la investidura de Pedro Sánchez. En directe a TV3 i Catalunya Ràdio, dilluns a la nit.
Les dones i els dies, el programa sobre les dones que cada cop escolten més homes.
Hola, bona nit. Volia fer un comentari que m'era conscient. Et creues amb una noia, amb una dona. Canvia de vorera.
Bona nit, com estàs?
Molt bé. Ja, preparada per dutxar-me, però avui escoltant la Montse.
Home, truca'ns net sempre, eh? Xavier, bona nit.
Com som Lluís Xavier. Som...
Ai, Lluís Xavier, doncs Lluís Xavier.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Vaja, l'enveja de totes les veïnes.
Vos felicite, de veritat.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
Moltes gràcies.
Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
50.887, 50887 de la sèrie 33.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
Tres quarts de 12 de la nit, tocats, som al Club de la mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, Jordi Costa, el Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas, molt pendents de les notícies que ens arriben des de Valladolid per confirmar aquesta lesió greu de Gavi. Ara hem de parlar de la bona notícia del dia, del Barça 5, Madrid 0 de Montjuïc i, vaja, la festa que s'ha viscut a l'estadi olímpic amb una repassada important del Barça contra el que havia de ser el rival més dur per guanyar la Lliga. Enquesta ràpida. Creieu que el Barça ha deixat sentenciada la Lliga femenina amb la victòria d'avui contra el Madrid, Uri?
Sí.
Sònia?
Per mi ja ho estava, però sí.
Costa?
Igual que la Sònia.
Ricard?
Sí.
I Àlex?
Sí, sí, sens dubte.
Unanimitat, m'hi sumo. Sònia, t'esperaves una demostració de superioritat tan contundent per part del Barça, sobretot a la primera part?
Doncs no, perquè mira, ahir quan repassava els resultats de la temporada passada, recordava que en el partit del Johan Cruyff el Barça havia guanyat per la mínima per 1-0 amb un gol de penal, que avui dèiem a la transmissió, és veritat que va ser un punt dubtós d'un penal sobre Salma per part de Rolfo. Al minut 77 va aconseguir desequilibrar el marcador aleshores i que a la semifinal de la Supercopa el Madrid havia aconseguit forçar a arribar fins a la pròrroga. També és cert que amb el Barça amb una jugadora menys. Sí que em sembla que si el Barça està al seu nivell i avui ho ha estat, encara la diferència és molt àmplia.
Mm-hmm. A la resta, com us ha deixat aquest Barça 5, Madrid 0? Un altre 5-0 avui a Montjuïc, Uri.
El Madrid és el que ha dit la Sònia, no? I cada cop es va parlar més que el Madrid té millor equip. Però també ho he sentit que deia la Caroline Graham Hansen, que el Madrid cada cop té millor equip, però que el Barça també, i que el Barça segueix millorant, i per tant les diferències les van mantenint. I jo em quedaria en alguns gols d'aquest matí del Barça de molta qualitat.
Sí.
La jugada d'Aitana en el quart gol, inclús la primera, les dues passades prèvies al gol d'Aitana... Que s'han hagut el xut del pal de la Salma.
Sí.
Graham Hansen avui ha fet un partidàs.
Hi ha hagut molts detalls de molt nivell.
Sí, molt. Costa?
Bé, el que he pensat avui és que el Madrid ha intentat sortir a jugar de tu a tu al Barça i s'ha equivocat.
Sí, massa metres al darrere de la defensa.
Ha aconseguit espais i el Barça té una cosa molt bona, que és que pot jugar al toc, agrupar-se, com és la marca de la casa, per dir-ho així, però que si li deixes espais a la teva esquena et rebenta, perquè Salma, per mi li falten moltes coses, però en això... com a bona...
Atleta.
Clar, si li deixes a 40 metres per córrer no hi ha res a fer, i a més, com diu la Sònia, concedir-li uns contra uns a Graham Hansen és suïcidar-te, i és el que ha fet el Madrid quan ho han volgut corregir, anaven 3-0.
Ricard.
Home, doncs que mentalment és un equip que ja sabem el seu encamp futbolístic i el seu rendiment, però que mentalment és un equip escollit, que no és capaç de concedir al Madrid ni mig centímetre. En aquesta necessitat, diríem, de retallar espai, no? La sensació és que entre tots plegats estem esperant aquell moment que la competició agafi una altra dimensió, que sigui més igualada, més ajustada, no? I la sensació és que el Barça diu que no, que mentalment és que no els hi donen res, al contrari, com dieu, cada cop la sensació que li posen mig metre més. I això no és fàcil, perquè el Barça està acostumat a guanyar i el Barça ha de renovar la seva gana. I el Madrid és qui ve per darrere amb aquesta necessitat i amb aquesta sensació de dir, bé, un dia això marcarem un punt d'inflexió. Però és que no és que no marquin un punt d'inflexió. L'altre dia sentia el Tot Costa, no?, que feia la pregunta i que hi havia, crec que un oient que va dir al final que tocava ja, que havia de passar. Doncs és que no, és que tripliquen, diríem, la diferència cada cop que es troben. Això és per mi és molt fort.
El Barça pot tenir 2-3 lesionades del seu 11 titular i tot i així jo crec que li continua guanyant el 99% d'equips de la Lliga Espanyola i d'Europa sense pràcticament despentinar-se.
Uh-huh. He parlat dels detalls exquisits en molts dels gols, però potser la millor jugada del partit no ha acabat en gol. I és la de Carlo Ingraham Hansen, aquell doble regat que després sí, surt al pal.
A l'escaire. Actuacions individuals. Us volia demanar amb quina us quedeu, si amb Graham Hansen o Aitana Bonmatí o alguna altra jugadora, Uri.
Com que portem molts dies parlant de l'Aitana Bonmatí, em quedaria amb la Graham Hansen.
Graham, hem de dir, Ricard?
Sí.
I Botes?
També.
Sònia?
És que té un encant especial, aquesta jugadora.
Sí, jo també em quedo amb Graham Hansen, que si aconseguim que aquesta temporada no es lesioni i mantingui aquest nivell, a veure si amb sort algú que d'aquests que fan els premis es fixen en aquesta jugadora del Barça, que per mi és probablement de les més determinants, si no la que més.
Desequilibrant, sí senyora. Costa?
És que Graham Hansen per mi és l'única que podria jugar sola. Però en canvi a mi Aitana m'ha agradat, m'ha encantat Mariona com ha interpretat perdre la posició de teòrica davantera per obrir l'espai aquest que comentàvem a Salma. És que ha semblat que el partit començava igualat, però quan el Barça s'hi ha posat ha estat un recital.
Àlex Dalmas, qui t'ha agradat?
Sí, també em quedo amb Graham. Crec que és la jugadora més desequilibrant del futbol mundial femení ara mateix. Aitana és millor jugadora, però és que Hansen desequilibra com ningú.
Sí, finta, retalla, xuta, fa gols, en fa algun altre, però vaja, a mi em recorda Figo. M'hi va fer pensar
quan
va arribar a Barcelona. I és un extrem que, a cama natural, com Sàvio al Girona, també desequilibra, que això és un rar avís en el futbol actual. 38.000 aficionats i un ambient molt festiu a Montjuïc. Per mi no hi ha tants drames per arribar a Montjuïc, per pujar a Montjuïc, ja us ho avanço, però no tenim temps per debatre-ho. Sònia, hi ha més partits a la vista del Barça femení a Montjuïc aquesta temporada?
No és descartable, ho estan estudiant, que es jugui el més fort del grup contra l'Eintracht, que és un dijous de l'última setmana de gener, diria que el 25 de gener, a les 9 del vespre. Aquest no és descartable que es pugui jugar a Montjuïc, però ho han d'estudiar bé perquè a més és gener, però té el precedent aquell de l'entrada a Frankfurt que no els pugui passar ja alguna cosa similar. Home. I han de mirar-ho. I si no, segurament, això ja ho podem posar pràcticament la mà al foc si el calendari ho permet, quarts i semifinals.
Això ha donat de si el Barça 5-0 de la Lliga F aquest migdia a Montjuïc. L'hegemonia del Barça és indiscutible i sembla que durarà. Això no m'ho va descobrir el Raúl Orgales, que ja sabeu que cada setmana ens presenta una cançó. El Raúl és el responsable musical del Club de la Mitjanit i avui, vaja, és Smashing Pumpkins.
Sí.
1979.
Correcte. Han sigut notícia aquesta setmana per ser un dels primers caps de cartell del Cruïlla aquest any.
I avui els tenim aquí al Club de la Mitjanit. És un hit.
És un tema que coneixem molt bé aquí.
Sí. A veure, molt ràpidament, l'Espanyol va guanyar 2-0 l'Elx. Sergi.
Sí, amb més agressivitat, amb més expeditius, més directes. més solvents.
Més eficients que...
I poc joc brillant i poca floritura, eh? Ah. Menys joc associatiu. Ens hi haurem d'acostumar, serà això, eh?
Ramis ja ha guanyat el seu primer partit, sí. Un empat a dos, una victòria a casa contra l'Elx, efectiva, en 21 minuts estava fet el partit, i després, vaja, el van adormir, molt efectius.
Dos gols de Braithwaite.
Pocs artificials, però vaja, és el que toca segona, sí. Per alguns, l'Espanyol. Enquesta rapidíssima. Percentatge de possibilitats de ascens de l'Espanyol aquesta temporada, Uri?
Jo mantinc amb l'últim dia, no sé si vaig dir 80-90, doncs segueixo igual.
80-90. Sònia?
Jo vaig dir 70 i em mantinc.
Costa?
99, ja vindreu.
Torque?
Jo és que no me'n recordo el que vaig dir, però 75, va.
I el del Mas?
80.
80. Tu mantens el 80, Sergi?
Jo 70.
Mantinc el 80.
Orgales, el Raúl Orgales manté el 80. El David Clupés està connectat, oi?
Sí.
David, bona nit.
Què tal? Bona nit.
I enhorabona.
Gràcies, moltes gràcies.
Enhorabona pel festival radiofònic que he organitzat aquesta tarda al Tot Gira i a Catalunya Ràdio. Joan Laporta, per exemple, que ha estat xerrant una estona, una bona estona, amb l'Àlex Corretja, que ha estat un dels 5 presentadors, una de les 5 estrelles convidades que han presentat avui al Tot Gira per celebrar el programa 2000. En quin moment de la tarda et quedes, David?
És molt difícil triar un moment, perquè ara, quan arribes a casa, no? quan baixes una mica el suflé, aixeques el peu de l'accelerador, és quan te n'adones del que has fet, no? I del programa tan, tan bonic i emocionant que hem fet. Mira, ara que sentia el Torque, m'he recordat que ell al final va ser qui va parir aquest programa, el Tot Gira, fa, mira, l'agost que ve en farà 20 anys. I recordo que quan jo vaig començar a presentar el programa, ell era el meu àngel de la guarda, i sempre em deia, ens hem de reinventar. I a vegades pensava, ostres, jo no sé què més fer per reinventar-me. Doncs mira, avui ho hem fet, avui ens hem reinventat, perquè sí, això no ho havíem fet mai.
Sí, però per la salut mental de la gent, això no ho podem fer cada setmana.
No,
t'acabaran matant.
No, però al final també, quan el Ricard em deia això de reinventar-nos, al final era, volia dir, no estar-se quiet, no? Sempre intentar buscar una manera nova d'explicar les coses a la gent, de no perdre la connexió amb l'audiència, no? I avui era un risc, no? Perquè al final li han donat les regnes totals al programa a 5 esportistes que no estan acostumats, no saben el que és presentar un programa. I ho han fet tan bé.
De veritat, us ho dic. Qui t'ha agradat més? Va, mullat una miqueta.
Home, que però és que això seria lleig pels altres.
No, home, tu els tenies al costat i els guiaves.
Et diré una cosa.
Tenim 40 segons, David.
M'ha sorprès molt el Dani Ballar.
Molt.
El Corretja ja ho sabia, que és un grandíssim comunicador, sí. I la Lloberes amb el seu estil, el Pierre Oriola i la Laia Sanz, brutals, i vaja, en línia general jo crec que ha estat un programa rodó.
La Laia Sanz ja ha fet tot un par a l'Espanyol dient que no seria, primera.
Futbol de primera.
A mi això no m'ha semblat bé, la veritat. Quan ja l'Oriol li explicava que havia marcat l'Oviedo, que això perjudicava l'Eibar i afavoria l'Espanyol, no, a mi m'interessa el futbol, sí, però només el de primera. Sí. Vaja, Raül, balanç de, molt ràpid del programa 2000 del Tot Gira, la preparació, sobretot.
La preparació molt maca, l'execució, una bogeria, però és això que diu el David. Un cop passat, fas l'anàlisi i, home, estàs content i orgullós del producte que ha sortit.
Felicitats, David, pels 20 anys, que seran l'agost de l'any vinent, no vull ni imaginar-me el que voldreu preparar. Estarem tots tornant de vacances i això serà un enrenou. O sigui, calma, sisplau. David, gràcies.
El 3.000, un altre.
El 3.000, bé, primer els 20 anys. David, gràcies i bona nit.
Bona nit.
I gràcies també a l'Oriol Domènech, com sempre.
S'ha complert el teu pronòstic el diumenge passat, eh?
Quin era?
Que guanyaria Djokovic al Masters.
Home, sí. Tampoc era una gran aposta.
A més fàcil.
I a sobre ha guanyat a la final el que el va rescatar.
Això passa sempre. Això és gairebé regla de tres. Escolta'm, gràcies a tots. Queda acomiadat.
Bona nit. Adéu.
Adéu.
Moment de tancar aquest club de la mitjanit i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raúl Orgales a l'estudi 1, el Pepi Quinteros i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Andreu, el Roger Rosà, el Damià Aguilar, la Laia Tudé, la Montse Mir i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui no podia ser d'una altra manera, és per la gent del Tot Gira, la Nàdia Roig, a Montsemir, el Xevi Soler, l'Ernest Macià, el Roger Arbusal, el Pere Escobar, el Francesc Ripoll, el Raül Orgales, el Roger Fontarnau, la Júlia Aparicio, el Xavi Vall, el Carles Morales, el Sergi Camps, la Maria Guixà, l'Oriol Rodríguez, el David Clopés i tants altres redactors, col·laboradors, gent de la casa, companys de la Rodalia, que formen un equip i un programa que avui ha celebrat els 2.000 amb una festassa, un festival radiofònic. El Tot Gira és el temple esportiu del cap de setmana des de fa gairebé 20 anys a Catalunya Ràdio. És una sort ser-hi a prop. Llarga vida al Tot Gira. Bona nit i que passeu bona setmana.